Sobre fons negre en vermell, 3CAT original. De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT. Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Avui explicarem una història que, més que foscor, té maldat. La nit del 21 de juny del 2003, algú li fa molt de mal a un home a qui tothom anomena l'Angelet. El nom ho diu tot de la víctima. L'Àngel Vila tenia 77 anys i vivia a Can Quintana, una masia aïllada al Baix Montseny, un lloc on paraven molts ciclistes a fer un mos. Què va passar sembla aclarir-se de seguida, però qui i sobretot per què li van fer allò a l'Angelet? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala càmera amb el dit.
Comencem.
Crims,
de Carles Porta. En un dia clar, vistes d'un poble entre muntanyes entapissades de bosc. Cànoves i Samalús, parc natural del Montseny. A terra, entre la fullaraca, treu al cap una granota. Un ciclista es baixa en carretera avall.
Un dia l'Angelet estava allà a casa parlant, i això hi diu molts biciclistes. Passen per allà a casa i em demanen a veure si podien fer algun bocadillo, un bocata.
Jordi Jubany, amic de l'Angelet.
Ah, sí? Doncs va, doncs comprem un pernil i un pa i farem bocadillos.
A la cuina d'una masia, el foc encès.
I vam començar així, no? De fet. I això es va anar animant. Els que venien, els biciclistes, diu, per què no feu alguna cosa a la brasa, no? Ah, pues sí. I això va anant a més, cada vegada més, fins que va arribar un moment. Ja venia tanta gent que vam haver de buscar gent que ens ajudessin, perquè el telèfon no parava.
Fotos d'arxiu de dues dones servint cafè, pa amb tomàquet i entrepans.
L'Angelet estava molt content, perquè estava allà a la brasa, allà a vora el foc, i la gent li deien alguna cosa i ajudava a vegades a girar la carn.
El foc crema amb força.
Quan tenia el restaurant, estava amb molta més companyia, se'l veia molt feliç.
Joan Moré, nebot de l'Angelet.
Se'l veia molt content. Al pujar el fi de setmana allà a la gent i això, doncs, tenia una companyia que no l'havia tingut.
Una taula parada.
Hi pujava cada setmana. El dissabte, el diumenge, simplement m'agradava passar una estoneta allà, fer un esmorzar i ja va.
Fotos de ciclistes i de l'Angelet, de cabells blancs i somrient.
El no tindre fills això, doncs en els nebots ens mimava molt.
En Joan somriu amb tendresa, entre pins el relleu dels turons i el cel crepuscular, ataronjat amb núvols lilosos. Una gran masia enmig del bosc, 22 de juny de 2003, 8:15 del matí.
Jo arribava a les 7, 8:15. Allà fora em vaig trobar unes eines tirades per allà al terra. Ostres, i llavors vaig cap allà a la porta i em trobo la porta mig oberta. Entro cap a dins, miro i veig que el foc no està encès.
A la llar de foc només hi ha brases.
Jo ho vaig pensar de seguida, algú ha passat amb l'Angelet, perquè ell cada dia encenia el foc.
En la penombra, una cadira entra a una taula amb un porró al damunt i el foc apagat.
Sentia com un croc, croc.
Vista de les bigues del sostre.
No em feia gaire gràcia pujar cap a dalt jo. Perquè, a veure, no saps mai el que hi pot haver allà dins. Sóc uns drogats aquests, sóc un que esperen o jo què sé.
Fumen la foscor.
Ja em feia por d'estar allà jo. Feia por.
Al capdamunt d'unes escales.
El patiment per l'Angelet supera la por.
Mare de Déu.
Una porta tancada.
Vaig cap allà a l'habitació, me'l veig allà a terra. Uf, jo quan el vaig veure d'aquella manera, lligat amb un llençol, sense roba, amb un cap tot ple de sang. Jo, quan vaig veure allò, vaig sortir corrents perquè em vaig assustar.
El cel de l'albada, rosat.
Pel soroll, era ell. Era ell que, amb la mà, se la passava per aquí sobre el cap i llavors, patapum, picava a terra.
Surt el sol.
Ja vaig trucar als municipals de Cànoes. Dic, pugeu, dic que em sembla que han atracat l'Angelet i li han tret els ulls.
En la penombra, una espelma que s'apaga. Sobre fons negre, en majúscules blanques, Angelet. Des del parabrisa frontal d'un vehicle en moviment, un camí de terra que baixa pel bosc.
Cada matí li portava la seva coca de forner, ja que pujava des del poble, recollia el pa i sempre em deien porta-li la coca a l'Angelet. I sí, li pujàvem.
Cristina Fort, treballadora de Can Quintana.
Com sempre, vaig pujar amb el 4x4 i el primer revolt em vaig trobar dos Mossos. Ostres, amb les motos de carretera, una caiguda a terra. Em van parar. On vas? I dic a Can Quintana a treballar i em diu, pues no, no. Pues avui no treballaràs perquè han atracat l'Angelet.
Vista del cel entre les branques d'uns arbres.
I que l'havien apallissat.
El bosc, un tronc envoltat d'enfiladisses.
Si ens fas el favor de pujar, perquè les motos no pugen per aquest camí, pugen i comencem a enlairar-nos cap a Can Quintana.
Vista zenital del vehicle pujant per la pista.
Quan comencem a pujar, per l'emissora, em anava enterant de tot el que li havien fet a l'Angelet. Es veu que hi havia els primers sanitaris allà dalt. En un dels revolts veiem un cotxe de color blanc, que s'havia estimbat contra l'arbre. No havia fet el revolt, s'havia anat recte.
El cotxe en una foto d'arxiu en blanc i negre.
I els Mossos van dir que frenés una mica, que volien veure, però no van baixar. Quasi arribant ja cap a Can Quintana, per l'emissora van començar a comentar que es pensaven que s'havien estorbat sobre d'ell. Quan vaig sentir això li vaig dir, perdona, què acaben de dir? Diu que s'han menstruat a sobre l'Angelet. Dic, aviam. Conforme anàvem pujant, anàvem verificant que no era això, sinó que era la cera de les espelmes.
De dia, vista aèria de la masia envoltada de bosc i amb prats al davant.
L'havien cremat amb la cera de les espelmes. I vam arribar a Can Quintana, llavors.
Vista de la masia entre branques d'alzines.
És una masia amb pocs o cap luxe.
Sergent Ferran Becchini.
Sense llum, amb un generador que funcionava a poques hores.
Unitat d'investigació de Granollers dels Mossos.
Freda, trista, era un lloc complicat,
2002-2004.
A l'entrar dintre la sensació de... Era el mes de juny, però la sensació una mica com de fredor, no? Les masies mantenen aquesta temperatura fresca dintre.
Cristina Vancells.
A l'haver-hi poca obertura, doncs era com fosc i tancat, era un lloc més aviat tancat.
Unitat d'investigació Granollers Mossos 2001-2003.
La masia de Can Quintana té una part baixa, que és el bar, i després hi ha unes escales que pugen amunt cap a l'habitació de l'Angelet.
A l'habitació, un bagul regirat, el matalàs per terra i roba escampada per tot.
Hi ha una persona molt malferida.
Inspector Daniel Teixidor.
Lligada al llit.
Unitat d'investigació Granollers Mossos.
Que gairebé no pot parlar.
2001-2006.
S'observa cera d'espelma a sobre dels ulls.
Té politraumatismes, té la cara cremada, té un tall a la sota de l'ull.
Amb cremades de cera als ulls, amb cops. La seva cara estava absolutament inflada i sagnant.
Fotos de les proves pericials.
En l'habitació trobem un llit amb un matalàs a terra, trobem arcons de fusta amb la roba treta, una certa brutícia, els llençols eren grogosos, estaven a terra perquè s'havien fet servir per lligar l'Angelet.
Fotos del desordre de la cambra.
Inspeccionant l'habitació de l'Angelet, la policia es fixa en una cosa que els sembla que no encaixa. Un encenedor. És dels autors? Ja ho veurem.
Tenim clar que en principi es tracta d'un robatori, perquè està tot remenat, però també costa d'entendre que sigui un robatori. Robar què? Allà. És que no hi havia ni mobles ni objectes. Era tot molt auster. La sensació que en allà no hi podia haver res de valor.
Hi ha un desordre gran fins a un punt on ja no hi ha cap més desordre.
La sala del costat de l'habitació de l'Angelet també ha sigut regirada. Els investigadors hi troben una altra pista que saben que pot ser molt important.
Sobre una catifa, una ampolla de cava i un pot de sabó.
A dintre, al moment del robatori, es tomba una caixa de sabó en pols i queda estesa a terra i trobem una petjada. Una petjada molt ferma, que els companys de la policia científica van fotografiar per mantenir-la, per poder fer un dia, si trobàvem, una comparativa, perquè aquella petjada era de l'autor.
A les fosques, algú ensopega amb el pot de sabó i entrepitja la pols escampada per terra.
Jo estava al poble. Vaig pujar, de seguida, vaig entrar a dins, que hi havia moltíssima gent per allà, i vaig anar directament on estava ell.
Joan Moré, el nebot.
I el vaig veure que li costava respirar, i jo el vaig veure super, que el havien maltractat, però molt. Tenia, recordo, per aquí la panxa, tenia com que el havien cremat, com que se li haguessin cremat amb un cigarro o alguna cosa. Tenia diverses llagues, el cap ensangrentat i...
En una foto, l'Angelet de cabells blancs somrient en un camí de terra.
No es podia entendre. Que amb una persona així anessin allà a torturar d'aquesta manera, no sé què carai esperaven trobar allà.
A través de les branques d'un pi sacsejades pel vent al sol radiant.
Jo recordo veure com anàvem baixant-lo poquet a poquet, anar-lo portant fins a l'helicòpter, encaixar-lo en allà. Van donar ganes de plorar de ràbia. És impactant, és impactant. El fet de veure l'helicòpter en allà i que se l'emportin.
Vista zenital de la masia i l'edifici contigu.
Hi ha impacte en una persona jove, però un senyor gran, així, que fa la seva feina i intenta viure la vida.
Un bosc espès amb ullades de sol.
Mentre l'Angelet és traslladat a l'hospital, continuen buscant proves a l'exterior de la masia. I les troben.
Els grups de policia científica, en la seva inspecció ocular, troben elements que fan pensar que ha vingut unes persones alienes a la casa. Hi ha eines que sembla ser que indiquen que s'han utilitzat per intentar entrar-hi.
A fora de la masia hi havia el mall, el pic i el ganivet, perquè s'havien fet servir per intentar foradar la casa per dalt.
Fotos de les eines.
Però la teulada estava feta de nou i no van poder.
Sembla que es volgués entrar pel sostre i que segurament el no poder... Aquestes eines, que fins i tot semblen ser de la pròpia masia, es força la porta. També observem que hi ha un vehicle que està accidentat. El camí de baixada és un camí de difícil accés i un vehicle que no és un tot terreny, doncs està accidentat d'una manera estranya, perquè té la finestra baixada, perquè té el volant bloquejat, no s'hi troben claus...
En aquesta situació ho intentes veure tot.
És un Volkswagen Golf.
Una cosa que s'observa és de que el seient del conductor està tirant molt cap enrere, cosa que et fa pensar que el conductor era una persona d'una gran envergadura. El fet que les dues finestres estiguessin baixades, aviam, no és determinant, però pots arribar a pensar, potser hi havia un pilot i un copilot.
En el Golf hi trobem les marques d'una mà.
I sembla com si s'hagués intentat empènyer el vehicle per treure'l d'allà on està accidentat.
D'objectes trobats en el vehicle també crida l'atenció. amb uns guants transparents, com aquells guants de bencinera que pots agafar-te per no embrutar-te de bencina. Llavors es dedueix que el resumpte o presumptes autors portaven guants i que un dels guants podrien ser els que es van trobar en el vehicle.
A dintre del cotxe es troba un sobre d'una joieria de Cardedeu. I aquest sobre és reconegut pel Jordi Jubany com que estava en la casa de Can Quintana, perquè ell hi portava a arreglar doncs, un rellotge o alguna cosa, i aquest sobre, diu, aquest sobre era de casa. Per tant, ja tenim un lligam, no?, entre l'interior de la masia i el cotxe. A dintre del cotxe trobem la documentació d'un tal Manuel, i clar, llavors a partir de la documentació del cotxe el primer que has de fer és esbrinar qui és aquest Manuel.
Aleshores ja m'activo cap a comissaria i inicio la investigació. Vaig a buscar la informació del vehicle, dades, matrícula, miro qui és el titular del vehicle i, sorprenentment, el titular del vehicle està detingut a la comissaria i està passant a disposició judicial aquell mateix matí.
Un bosc emboirat de nit.
La nit que s'ha comès el fet, la persona titular del vehicle era impossible que hagués participat en el fet perquè estava detingut.
Això és un fet rellevant perquè les coincidències són difícils que es donin. Una persona detinguda mentre es passa un fet delictiu té una coartada perfecta. Per això mateix jo em vaig mirar el motiu de la detenció, i el motiu de la detenció no era un robatori en força, no era una cosa d'aquestes, bueno, de faltar respecte a una patrulla.
La lluna entre els arbres.
Fins i tot vaig valorar el fet de... sembla que estigui forçant una detenció per una cosa banal que li acabaran posant una multa, i ell està al marge de tot perquè està detingut. Me'n vaig directament al jutjat a preguntar-li al propietari del vehicle on està, o a veure que em digui alguna cosa d'aquest vehicle, perquè ja entenc que té relació amb el fet. Jo li explico la situació. I li dic que aquest vehicle està relacionat amb un fet delictiu greu, i aleshores, si tu em dius que aquest cotxe, el vehicle ha d'estar a casa teva, anem a mirar-ho.
De nit, vista d'un carrer il·luminat quasi buit.
Òbviament, el vehicle no està on ell diu que havia de ser-hi.
Les claus del cotxe també les té ell, que estava entre els seus subjectes de detingut. Comprova de que en el domicili no hi ha l'altre joc de claus, i llavors la qüestió és aviam qui ha agafat les altres claus.
Una moneda cau en un mecanisme que comença a girar.
En aquell pis hi ha un company de pis. Li preguntem al company de pis, escolta, aquest vehicle sense claus no ha marxat d'aquí.
I diu, doncs no ho sé. Ahir la nit va venir un amic del Manuel que va estar aquí, vam estar xerrant i tal, i que no fos ell que agafés les claus.
Ell no veu ni li demana permís per agafar les claus, però podria ser un candidat per haver agafat les claus al cotxe.
Aleshores, aquí ja pensem que és possible. Aquesta persona ha aprofitat que l'altre està detingut o que no hi és per venir, agafar les claus i me l'enduc, i així no tinc relació amb el cotxe i quedo una miqueta al marge del que hagi fet el cotxe.
Bueno, però aquesta persona qui és, no? El Manuel ens dona un nom i ens diu que és el Càndido, però no ens diu res més. Nosaltres intentem que ens doni uns cognoms, però només ens diu Càndido.
Les tres bobines d'una màquina escurabutxaca giren fins que una s'atura amb el dibuix de les cames d'un pirata amb una pota de pal.
Els Mossos tenen un nom que hauran d'investigar. Càndido. Mentrestant, l'Angelet continua ingressat a l'hospital en estat greu.
Un passadís d'hospital.
Hi vaig anar i, pobre Angelet, quan me va veure, va mirar, volent parlar i no podia. Va fer una pena que jo, que no ho veia així, dic, mira, jo no puc veure d'aquesta manera, em fa patir.
Em mirava i li saltava les llàgrimes. Intentava donar-li ànims de que es posaria bé i que tornaria a anar a Can Quintana i bueno.
El que va patir l'Angelet, al meu entendre, va ser una absoluta atrocitat. Va ser una tortura. Aquell home va ser torturat. Amb cops, amb talls a la cara, amb cremades de cera als ulls. Vull dir, és que el que van fer era tan atroç i tan desproporcionat per robar.
La línia del pols sobre fons negre.
Nosaltres al principi és que no li trobem el sentit. Aquí vam començar a entendre que hi havia una certa maldat.
L'atac en titulars.
La visió de l'Angelet a la UCI, tota l'esquena amb un blau d'haver rebut el que no està escrit, era algú que una mica espantava, no?
La notícia al 9-9 i a l'Avui.
Potser el que sorprèn és que se'l trobessin viu.
Salva Mas, periodista.
Tothom ens diu el mateix. Aquest senyor no ha fet res. És a dir, aquest senyor és impossible que pugui tenir qualsevol enemic perquè li hagi fet això.
La foto de l'Angelet somrient a càmera.
No hi havia ningú que diguéssim, oh, aquest o aquell, no sé, no. No sé. No sabia qui podia haver vingut.
De nit, un vehicle circula per un camí enfangat.
Els investigadors tornen a parlar amb el propietari del cotxe trobat a prop de la masia i ara els dona més informació.
Arriba un moment que el Manuel comenta que el Càndido té casa a Cànovas i Samalús i que és propietari d'una cangú blanca.
Un home fuma dins la furgoneta.
Ara ja sabem que es diu Càndido, té una cangú de color blanc. Ens repartim, no?, i busquem això, cangús.
Just a l'entrada al poble es troba una cangú blanca, es mira la titularitat i la titularitat del vehicle és d'un senyor de Santa Coloma de Gramenet que en el seu nucli familiar hi ha un Càndido.
Un tal Càndido Caballero González. El vehicle està a nom del pare, però, clar, un Càndido Caballero González amb una cangú blanca que la porta ell, ja teníem a la persona. Noms i cognoms.
Una escurabutxaca gira i s'atura en el dibuix de les cames d'un pirata amb una pota de pal.
Hi era una persona que també se la coneixia com el Cojo. Com és una persona que té antecedents, s'obté la seva fitxa fotogràfica. Normalment, quan hi ha un robatori amb violència, el primer testimoni és la víctima, que et pot identificar qui ha sigut el presumpte autor dels fets.
Una impressora reprodueix la fotografia d'un rostre.
Tot i que l'Angelet està molt greu ingressat a l'UCI, els investigadors van a visitar-lo. Volen comprovar si identifica la foto del Càndido.
Jo arribo a la UCI i intento parlar amb l'Angelet. Li dic, què li sembla si li ensenyo unes fotografies a veure si el coneix? Bueno, fa un gest com dient, t'ho ensenya i ja veurem, no? Jo començo a ensenyar fotografies i quan veu la del Càndido, el monitor del pols...
La línia verda del pols sobre fons negre.
Se li accelera. Processalment no és acceptable, però per mi em diu, hòstia, vas bé. Jo surto d'allà convençut que quan ha vist la fotografia ha tingut por, molta por de veure'l.
Quatre dies després de l'assalt, 26 de juny de 2003.
I llavors és quan decidim detenir-lo. Ens presentem i diem els Mossos d'Esquadra estàs detingut pel robatori violent a Can Quintana.
La notícia en titulars.
Els Mossos tenen 72 hores per demostrar que el Càndido va ser un dels autors de l'atac.
Fotos de la detenció.
El Càndido era un noi d'uns 37-38 anys, era força alt, la qual cosa ens lliga amb el que dèiem que possiblement fos el conductor del vehicle.
Corpulent, amb faccions castigades, doncs, suposo que pel consum de substàncies, i amb un aspecte doncs, ja de certa perillositat.
Som conscients de que Policia Científica ha trobat empremtes d'un palmell de la mà. Els palmells són una part del cos que d'ordinari no es ressenyen quan es fan detinguts i llavors s'aprofita que està detingut i se li ha de fer la ressenya i se li fa una ressenya dels palmells.
Una mà oberta deixa empremta sobre un vidre.
I llavors es veu que el palmell de la mà coincideix amb el palmell que es troba en el vehicle, en el Golf. Per tant, és indubtable que ell va estar allà, si més no, empenyent el vehicle.
Saben que té relació amb el cotxe, però no hi ha cap prova que el situï dins de Can Quintana. Demanen al jutge poder escorcollar casa seva. Creuen que hi pot amagar diners i objectes de valor de l'Angelet.
Un dels objectius de la detenció és preservar el seu domicili per poder fer una entrada i registre amb ordre judicial per aviam si es troben objectes del robatori.
Que potser allà podem trobar el botí. I quan fem l'escorcoll, doncs...
A l'informe hi diu, no encontrándose nada.
No trobem absolutament res. A més, amb la sensació que aquella casa s'ha netejat. Ja no hi havia res. Res de res. Fracàs.
De nit, vista zenital d'un vehicle enmig del bosc.
I quan passa a disposició judicial, queda en llibertat amb càrrecs.
Amb el Càndido en llibertat per falta de proves, els Mossos continuen investigant. Tornen a fixar-se en el cotxe accidentat on va aparèixer l'empremta de la seva mà. Si el va deixar abandonat en aquell camí, podria haver tornat caminant fins a casa. Potser el va veure algú.
Can Quintana està a la muntanya, és un camí de terra, i quan arriba ja a la zona urbanitzada, tenim una discoteca que es diu Can Canela.
I en la discoteca es pregunta i hi ha gent que l'identifiquen.
Cap a les 2, el Càndido entra a la discoteca i demana ajuda. Fins i tot comenta que ha tingut un accident amb el vehicle que du i que si algú el porta a apropar al poble.
Els testimonis ens diuen va amb una altra persona, que ningú dels testimonis amb els que parlem ens reconeix de la zona. Ens diuen, no, iba con otro que no era d'aquí.
Comenten que és un home d'uns 40 anys, de pell morena, amb mirada penetrant i amb aspecte de drogodependent.
Havien comès una brutalitat feia poca estona. Era com posar-se molt en evidència davant de la gent que hi havia en aquell bar.
Estan nerviosos, estan bruts, no aconsegueixen que ningú els baixi i llavors ells continuen a peu.
Entre llampades de la discoteca, algú obre la porta i surt. Un escurabutxaques es posa en marxa.
De l'acompanyant del Càndido, realment la gent no en volia saber res. Vaig intentar agafar declaració a tres menors que estaven allà, que havien vist els dos individus a la nit, i em deien, bueno, no, jo passo. Passo, que no, que el coco en el que iba el Candy era muy chungo.
L'escurabutxaques s'atura en el dibuix d'una calavera pirata amb un ull tapat.
Mentre els investigadors miren d'esbrinar qui és aquest xungo que acompanyava el Càndido, sona el telèfon a comissaria.
Es rep una trucada d'una persona que vol parlar amb els investigadors perquè creu que qui ha robat a Can Quintana i ha agredit a l'Angelet creu que sap qui és. I aquesta persona el que explica és que juntament amb una amiga van anar amb el Càndido a Can Quintana i que el Càndido tenia una actitud estranya. Feia comentaris molt despectius cap a l'Angelet.
Oye, y este viejo no se entera mucho, ¿no? Y vive aquí solo. I diu, clar, jo pujo amb ell i tal, i després passa això. Diu, no sé que estigués aquell dia doncs tantejant i que potser en aquell moment va pujar ja amb intenció de quedar-se una mica amb el lloc.
Declara estar segur que el Càndido era l'autor dels fets.
Ell relaciona aquesta conversa amb el robatori.
I que el Càndido ha ofert a diverses persones joies i cadenes robades.
En el Càndido la gent el coneix perquè es dedicava al petit trapicheo de substàncies a la zona.
Ja es comença a sentir que aquest senyor pot vendre substàncies estupefaents pel barri.
Ven, consumeix i està sempre en un bar d'allà d'una urbanització.
Ven haixix i cocaïna.
S'esbrina de quina manera ell feia el tràfic, es constata una venda i se'l torna a detenir per salut pública.
Un mes després de l'assalt, 31 de juliol de 2003.
Un cop a comissaria detingut per tràfic de drogues, el Càndido sorprèn els investigadors. Ara diu que vol declarar pels fets de Can Quintana.
Quan arribem i veiem en Càndido, la primera impressió és que és un pobre home.
Sergent Ivan Moncusí, Divisió d'Investigació Criminal.
És també una persona abatuda. També això ja infereix, potser...
Mossos d'Esquadra.
Que sí, que igual se sincerarà.
El Càndido era de la zona. Clar, es parlava, és que s'han passat, què li han fet? No calia, és una barbaritat. Clar, ell anava vivint doncs, a la botiga, en el bar, sentia doncs, els comentaris i tot això jo crec que el va anar angoixant. I no vivia tranquil.
Ell diu que no vol fer una declaració formal, si més no que ell el que pretén és explicar-nos els detalls del que va succeir aquell dia.
Una bobina comença a girar.
Hace un tiempo, quizá un año o así.
Veu ficcionada.
Estaba en un bar con un tipo que conocía. Francis.
Una pila de monedes en unes curabutxaques.
Mientras estábamos allí, apareció Abdelkader y comentó que en la Masía Can Quintana vivía un hombre y que tenía dinero escondido. Yo le dije que ni se les ocurriera, que era un hombre mayor y no pensaba robarle.
El Cándido i un tal Francis, recordeu aquest nom i aquest moment, reben una informació suposadament veraç d'algú que havia treballat a Can Quintana.
El Abdelkader diu que li consta que l'Angelet té diners perquè ell sap que quan va haver el canvi de pesseta a euro, l'Angelet va anar al banc i va fer un canvi de moneda força important.
Aquest de primer venia per allà a netejar, allà sota la casa, al voltant, tallar les bardisses. Un jardiner. Jo el coneixia i vam començar, bueno, vols pujar un dia, vine allà, m'ajudaràs i...
D'aquest Abdelkader no en sabem res més.
Sí que va ser una persona que estàvem interessats en parlar amb ella i durant anys la vam tenir en recerca, però no la vam trobar mai.
El mateix dia o l'endemà aquest tio ja va marxar, va desaparèixer.
Com que estava tantes hores en allà, m'imagino que s'imaginava que ell els anava guardant per dalt, amagats per algun lloc.
Els que feia als restaurants segur que se'ls quedava a casa, perquè ell li agradava guardar els calés.
L'escurabutxaca gira.
La gent devien pensar que feien molts calés. Fèiem 2.000 o 3.000, poder, la setmana. Però com havies comptat tot el que compraves, havies pagat la gent que venia a treballar i una cosa i l'altra, sí que en feies, però no et feies ric, eh?
Els testimonis ens deien, no, és que sembla que l'Angelet tenia monedes d'or. Jo recordo molt parlar de monedes d'or i joies. Es deia, però ningú, jo crec que del cert, ningú sabia ben bé què és el que tenia.
Nit de la Sal, 21 de juny de 2003, vistes de Santa Coloma de Gramenet de nit.
Me encontré con Francis.
Veu ficcionada.
Comenté que Manel estaba detenido. Francis me propuso que cogiéramos el coche de Manel y fuéramos a Can Quintana para robar. Que necesitábamos el dinero. Que estábamos en las últimas.
Algú agafa les claus del cotxe i circula de nit pel camí.
Francis ya llevaba guantes. Yo cogí unos de gasolinera para repostar.
En Francis ja té uns guants, una màscara d'una calavera.
El vehicle puja per la pista.
Aparqué el coche y nos fuimos para la casa.
Tots dos aconsegueixen forçar la porta d'accés i accedeixen a l'interior. Un cop estan a l'interior de la masia, narra en Càndido que tot està fosc, no hi ha llum, no hi ha electricitat.
Amb un encenedor, algú encén una espelma.
Tot està en silenci.
Empezamos a remover todo hasta que encontramos unas velas para iluminarnos.
Una ombra d'algú amb una espalmatòria a la mà recorre la cuina de la masia fins al peu de l'escala.
Accedeixen a la part superior. Es troben d'espera l'Angelet. El redueixen. Y ahora en Francis el llega.
Francis se quedó con él en la habitación mientras yo seguía buscando dinero por la casa.
Un home amb caçadora texana obre calaixos.
En un momento escuché golpes en la habitación. Subí y vi que Francis estaba golpeando a Ángel. Le pregunté por qué lo hacía y Francis me dijo que Ángel se estaba resistiendo.
Quan expliquen, no són mai actors principals, és sempre l'altre, el dolent. Això és una regla que es compleix gairebé sempre.
Diuen Càndido que es troben 1.000 euros i després diversos bitllets de 1.000 pessetes i de 2.000 pessetes i una bossa plena de monedes en format pesseta.
L'home amb l'espalmatòria trepitja el pot de sabó en pols.
Salimos de la casa, me caí i perdi les llaves del cotxe de Manel.
S'aixeca, continuen amb el botí cap al vehicle i un cop arriben al vehicle se n'adona en Càndido que no té les claus del vehicle.
Tratamos de mover el cotxe hacia Cánovas, pero como no teníamos la llave, tuvimos que empujar el cotxe.
Com que és baixada direcció a Cánovas de Samalús, doncs tots dos pugen al vehicle.
I opten per trencar la direcció i deixar-lo caure per la pendent i llavors tenen l'accident.
De nit, vista zenital del cotxe accidentat.
Sin cotxe, caminamos hasta Cánovas.
Donat que en Càndido té un problema a la cama, per tot l'esforç que ha estat fent per perpetre el robatori, diu que se li produeix un dolor, per la qual cosa, quan arriba a Santa Coloma de Gramenet, se'n va de visita d'urgències a l'hospital.
De matinada.
I que entre el Francis i la companya sentimental del Francis, de nom Juli, es van encarregar a desfer-se de la roba que duien aquell dia.
I a vegades això és una mica per dir de... Bé, a mi m'heu enxampat per aquest fet, no? Però que no estic sol.
De dia, Sant Adrià de Besòs i les tres xemeneies.
Després d'explicar a comissaria com van anar els fets i per voluntat pròpia, el traslladen al jutjat perquè la seva confessió tingui validesa legal. Però davant del jutge es desdiu de tot el que ha explicat als Mossos i per segona vegada en poc temps torna a quedar en llibertat. Mentrestant, la salut de l'Angelet, que ha complert els 78 anys a l'hospital, empitjora.
Surt el sol pel mar.
Preguntaves amb un què, l'Angelet? Semblava que anava més bé, però ara sembla que torna a baixar.
Va fer com una mica de revifalla. Semblava que anava millor. Semblava que digués alguna miqueta com més clar, però la millora no va durar.
La línia verda del pols sobre fons negre.
Va anar-se apagant. Sempre sense perdre l'esperança de que a veure mirem si es podia salvar.
A la gràfica, els batecs van minvant d'amplada fins que la línia queda plana.
La investigació està en punt mort, fins que a comissaria reben denúncies contra el Càndido per amenaces a veïns de Cànoves.
Tres mesos després de l'assalt.
El Càndido és al poble i ha fet comentaris amenaçadors.
17 de setembre.
A algun testimoni o amics de testimonis. I, a més, arriben notícies que han estat cremades unes cadires, unes taules de la discoteca Can Canela.
El Càndido va fer unes amenaces a un dels testimonis. Aquesta persona que tenia un bar li van cremar les cadires i el Càndido li va dir «Lo que te ha pasado es solo un aviso». Tu eres un chivato de la policia. Clar, això és bastant greu. Nosaltres, amb això, teníem clar que el deteníem.
Els Mossos busquen el Càndido per detenir-lo per tercera vegada i no s'esperen el que passarà.
Fem balanç ara del que ha estat els accidents de trànsit. Dues persones han mort en els dos xocs mortals que hi ha hagut aquest cap de setmana.
Venen uns companys i diuen, escolta, vosaltres no esteu treballant amb el Càndido, així doncs s'ha matat. I ens vam quedar que s'ha matat.
Un dels accidents va passar la nit de divendres a la C-32 a Cabrera de Mar i va morir un home de 36 anys.
Sembla ser que s'ha estavellat amb una zona de visibilitat clara.
La notícia en titulars.
Va tenir un accident tot sol. Va xocar contra la tanca i va volcar.
A la morgue.
Si va ser un accident o no, es va determinar accident. Però la qüestió és que el Càndido es va morir.
Si era culpable, la llàstima no s'hagués mort abans de que ho hagués fet.
A les curabutxaques, el dibuix de les cames d'un pirata amb la pota de pal.
Dos mesos després de la mort del Càndido, arriba la notícia de l'hospital que ningú volia sentir. S'ha mort l'Angelet.
Anar patint, última hora, pobre Angelet, per res.
Un avi que ja només tenia uns anys per davant d'oferir a la gent la seva carn a la brasa i el seu somriure, no?
Molta ràbia perquè no saps qui ha fet aquesta barbaritat i això, la impotència de no saber i, pues, amb ràbia, jo personalment.
Vistes del bosc i la masia.
Jo pensava, aviam si pot parlar, i aniré, llavors parlaré amb ell i, i, i veure què explica, a veure si podem parlar. Ja no va poder parlar, pobre Angelet, ni res. Ja va estar acabat tot.
En una foto, l'Angelet seu somrient en un banc dins la masia.
En el moment que mor l'Angelet, estem davant d'un assassinat. Clar, és molt diferent.
Ens trobem que el testimoni principal l'hem perdut per sempre, que és l'Angelet, i que un dels autors que ja havia identificat els altres coautors tampoc mai podrà declarar-ho davant d'un jutge en presència d'advocat.
Amb la pèrdua del testimoni principal, l'Angelet, i la mort d'un dels sospitosos, el Càndido, als investigadors només els queda el fil del tal Francis, el tio Chungo.
El que sí tenim un guió per intentar identificar l'altre presumpte autor i si hi ha més persones involucrades amb el fet.
A l'escurabutxaques...
Ell parla del Francis...
Una espalmatòria.
Del qual només sap que es diu Francis. Però sí que sap que és una persona perillosa perquè ha estat a la presó complint condemna força anys per uns delictes greus. Tothom li té molt de respecte perquè sembla ser que també és molt violent.
Amb aquestes dades, truquem a la policia local de Santa Coloma de Gramenet.
I ens van donar un nom i un cognom.
D'una impressora en surt un full amb el rostre d'un home de pell fosca.
Francisco Martel Barrientos.
Es munta un reconeixement fotogràfic.
En un full amb 5 homes més.
Ens reconeixen sense cap mena de dubte el Francis com la persona que acompanyava el Càndido la nit de la sala Can Quintana.
Els Mossos van fins a casa del Francis i la Juli, la seva parella. Els volen detenir.
De nit, un vehicle s'atura al carrer vora una porxada d'uns pisos.
En el moment que s'observa que una persona que podria coincidir amb la descripció de la Juli intenta accedir al domicili, allà intervenim.
Quan obrim la porta i ens trobem el Francis, realment vaig pensar, ostres, m'estranya que la gent digués, tiene cara chungo.
Era algú amb un físic de delinqüent, si em permet l'expressió, doncs, posat, no? Dels que, si es creu amb la meva mare, doncs creuaria de vorera.
Es fa l'escorcoll per veure si es troben indicis del robatori a Can Quintana.
Vídeos d'arxiu de l'escorcoll del pis.
S'opta per detenir-lo amb ell i a la Juli.
I quan li vam relatar tots els delictes que li imputàvem i parlar d'assassinat, la cara que va fer com volguem dir, com? Ara, 6 mesos després? Crec que aquella cara a mi no se m'oblidarà mai.
En un diari, una fotografia d'en Francis.
A comissaria, detinguda, la Juli ho explica tot.
A 6:45 del dematí es van presentar l'acusat, o sigui, el seu company sentimental i l'altre individu, que estaven brutíssims, que van ficar la roba en una bossa, que per allà van aparèixer molts diners.
Víctor Alegret, fiscal.
I que ell, espontàniament, va explicar-li tot el que havia passat.
A l'escorcoll hi troben moltes monedes, documents i joies.
Com si fos el més normal, no? Mira, hemos hecho un atraco i estem aquí, doncs, repartint-nos el premi.
Explica que el Francis li va dir que a la masia no hi havia llum i van haver d'encendre espelmes amb un encenedor que es van oblidar al lloc dels fets.
Hi havia dades que si un no estava allà no podia saber que s'havien produït i, per tant, si ella la sabia és perquè ell li havia dit i ell ho sabia perquè ell havia estat en el lloc dels fets.
Recordeu que la inspecció ocular a Can Quintana els Mossos havien trobat una petjada en unes restes de sabó en pols? Doncs li pregunten a la Juli si sabia quines sabates portava el Francis el dia de l'agressió i estan de sort.
I sí que el recorda.
En una caixa, unes bambes.
El recorda perquè precisament manifesta que va ser ella qui li va regalar el calçat que portava aquella nit. I també ens comenta en quina botiga les va comprar.
Vas allà, preguntes, escolta, ens interessa quin tipus de bambes així, d'aquesta marca, de color marrón, sobre un preu d'aproximat de 70 euros, i diu, bueno, doncs tenim aquesta.
Foto de la sola de la bamba.
Vam fer una comparativa entre l'empremta que havíem trobat i la sola de la bamba.
Les dues fotografies de costat.
I efectivament encaixava encaixava perfectament.
Podem ubicar el Francis dins de la casa en el moment que es va cometre el robatori.
Quan una persona està detinguda té dret a una trucada i la Juli va dir que volia que se li comuniqués la detenció a la seva mare.
La senyora comenta que és per lo del senyor de prop de Granollers que li van robar... Ostres!
La meva filla no ha fet res. La meva filla em va explicar què li van explicar, ells dos que ho van fer. Com és que heu detingut a la meva filla, no? I és que l'hem detingut per encobridora. I llavors la mare va voler explicar-ho tot.
Que la Juli tenia por del Francis era evident perquè el primer instint que va tenir aquesta noia va ser explicar-li a la seva mare per si algun dia li passava alguna cosa. I a més se li pregunta, i a part de vostè, hi ha alguna altra persona que sàpiga això que m'està explicant? I diu sí. Ho sap el senyor Parra, que és un policia nacional jubilat, que jo li vaig explicar el dia següent.
El policia ens ho confirma, que ho explica als seus caps, i nosaltres des de Mossos mai vam rebre, diguéssim, aquesta informació.
Però bé, això devia ser un error involuntari, perquè aportar aquest tipus d'informació només aporta prestigi.
En relació al que es van arribar a endur, el Càndido per un cantó diu 1.000 euros.
En canvi, la declaració de les altres testimonis especifiquen que els diners que van robar van ser...
A l'escurabutxaca és un diamant.
18.000 euros. I de que amb aquesta part dels diners van marxar de viatge amb la Júlia Peníscola.
Es pensaven potser que en allà trobarien el botí de la seva vida i realment no va ser així.
Una mà prema el botó de l'escurabutxaques que no para de rodar. Vista aèria de la masia.
La Juli, la mare i el policia nacional retirat donen la mateixa versió dels fets. El jutge ordena l'ingrés en presó provisional del Francis a l'espera de judici. Per a la família i els amics de l'Angelet, després de la seva pèrdua, res no ha tornat a ser igual.
Per què no tornes a obrir? Per què això? No, deixa'm tranquil, perquè ja em van tenir prou, ja.
En una foto, l'Angelet i la Cristina.
No hi ha dret que tingui que passar per tot això una persona així tan gran. I patir d'aquesta manera, acabar patint d'aquesta manera. Per a uns miserables diners.
Vistes de la masia.
Pràcticament és que no he tornat a trepitjar allà quasi bé des de... és que em costa anar allà perquè sembla que el vegi.
El nebot remena el cap.
Tothom el coneixia.
La foto de l'Angelet somrient.
És que tothom sabia com era.
Dret enmig d'un revolt de la pista de terra.
És que el nom ho diu tot. Era un àngel de persona.
L'Angelet assegut en un banc de dins la masia. Talla negra. En Carles Porta es treu els auriculars.
Dos anys després de l'agressió, l'any 2005, l'Audiència de Barcelona va condemnar Francisco Martel, Francis, a 20 anys de presó pel robatori i assassinat de l'Angelet. Va quedar en llibertat el novembre del 2023. Per cert, us heu fixat el mal que poden fer els falsos rumors? Els falsos rumors i la maldat, és clar. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb una altra història de foscor.
Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez. Producció executiva TV3, Mario Daza i Cristian Trapat. Realització Xavier Lozano Casoliva. Realització de continguts True Crime Factory, Carlos Alonso Ojea. Guió, Mario Casas. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. 3CAT 2024.